Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també. Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global, la responsable de l'àrea de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I a l'Àlex Salmon, director del Mundo a Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte, el Converses, el senyor Miquel Iceta, que és el primer secretari del PSC. Senyor Iceta, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut i gràcies per acceptar la invitació de la cadena COPE Catalunya i Andorra i compartir aquesta conversa a l'hora del vermut. Aviam, estem en una setmana en què han passat i passaran moltes coses. La més estricta actualitat, la més viva actualitat, els taxistes tornen a la vaga, han tornat a la vaga, estan disconformes amb el decret que va tirar endavant ahir o que els va posar el conseller Damià Calvet sobre la taula i tornen a ocupar la Gran Via de les Corts Catalanes. Tenen ganes de guerra i tenen ganes de fer-se escoltar. Com acabarà això?
Doncs no li sabria dir, però jo crec que com amb tota manifestació hem d'intentar que es facin compatibles els drets dels que volen sentir la seva veu i volen una negociació més favorable als seus interessos, però també el dret del conjunt de la ciutadania. Jo no recordo ara exactament quan va durar, però crec que la darrera manifestació de taxistes a la Gran Via de Barcelona es va allargar molt, afortunadament potser era el juliol, que no era un moment de tanta activitat de vehicle privat no turístic, però en fi, jo espero que puguin fer sentir la seva veu, però que també respectin el dret del conjunt de la ciutadania. I sobre el tema de fons, hi havia un acord per limitar la possibilitat d'aquests vehicles de lloguer temporal i jo crec que s'hauria d'intentar retornar en aquell consens i diferenciar clarament el que és un servei públic del taxi que ha de complir amb uns horaris, que té una llicència regulada i que l'Autoritat Metropolitana del Transport Lliure, amb el que és una prestació de serveis d'un altre caire, molt més puntual, moltes vegades per trajectòries més llargues i que no els pots aturar pel mig del carrer, sinó que has de demanar-los en temps suficient, etc.
I sobretot respectar el qui vulgui treballar, no? Perquè hi ha taxistes, jo per exemple avui he agafat un taxi i m'ha dit, escolti, jo molt bé, poder un dia de vaga me la puc permetre, dos també, però tres no. Tinc una hipoteca, necessito portar diners a casa.
Que aquest tipus de manifestacions tenen, primer, estan emparades per la nostra Constitució i amb dret a la lliure expressió i a la manifestació que s'ha de respectar, però també s'han de respectar els drets dels altres, d'aquells que no vulguin fer-la o de la ciutadania en general. Per tant, jo espero que aquesta vegada el sector del taxi sabrà modular bé el que és aquesta, diríem, manifestació, aquesta queixa, aquesta protesta, i que, en fi, que això no alteri els drets dels altres.
Un dels aspectes principals d'aquest problema...
Si t'aproves el micròfon, molt millor, sí.
És el temps amb el qual, amb la suficient antelació, s'ha de contractar aquest servei. Segons la conselleria, poden ser 15 minuts. Els taxistes demanen, m'ha semblat sentir dues versions, entre 6 i 12 hores.
Una hora.
No. Entre 6 i els altres 12
hores.
Home, fi, massa, jo no sóc expert en la matèria, així com 15 minuts em sembla poc, 12 hores em sembla impossible. No? I per tant, segur que hi ha un camí, amb tot conflicte d'aquesta naturalesa, doncs al final sempre s'ha de saber trobar el camí del mig. Però és evident que no es pot que hi hagi una competència que no seria del tot lleial, perquè recordem que els taxistes s'han de comprometre a determinats horaris, a atendre determinats serveis, tenen determinades parades fixes, tenen també una llicència i és un sector molt regulat i per tant han de tenir un paper diferent al d'aquests vehicles. Aquests vehicles no són per aturar-los pel mig del carrer, per dir-ho així, i per tant probablement un temps, diríem, de 15 minuts és massa curt i entraria en col·lisió amb el dret ja adquirit d'aquest sector més regulat que és el taxi.
Molt bé, veurem com discorre el tema.
Tenim un conflicte
per dies, el anirem seguint. Un altre tema que ha estat d'actualitat les últimes hores, aquesta doble taula de negociacions entre el govern central, la Generalitat, per al tema de com reconduir el tema de Catalunya, ficar-lo dins de la Constitució i que no hi hagin problemes com els que ha tingut els últims anys, no? Hi ha una taula que sembla clara, que és la bilateral, Estat, Generalitat, i després hi ha una altra que s'ha proposat, que és la taula de partits. El govern de Madrid o el govern del senyor Sánchez diu que ha de ser una taula amb partits catalans, i des de Catalunya, des de la Generalitat, sobretot, diuen que ha de ser una taula on hi participin, doncs, per exemple, el PSOE i també Podemos. Senyor Iceta, com ho veu vostè, això?
Jo entenc, o hi vaig entendre ahir en llegir el comunicat, que s'estava parlant de partits catalans. I jo sempre he pensat que taules d'aquestes característiques tenen sentit si estan obertes a tots. És a dir, no és per una taula per partits que ja estan més o menys d'acord, o per només, per dir-ho així, perdoneu l'expressió, dels amiguets. I jo crec que l'independentisme de vegades vol, diríem, esquivar un fet que a mi em sembla molt rellevant, i és que a Catalunya endins no tenim un consens polític prou ampli, i que per tant els problemes que tenim d'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya no són només un problema de Catalunya amb la resta d'Espanya, és que també a l'interior de Catalunya els catalans estem dividits sobre aquesta qüestió, i només des d'un acord molt ampli i de majories molt àmplies podrem avançar. I per tant, el fet de que el govern de Catalunya i el govern d'Espanya parlin, dialoguin, negociïn i a més ho fagin institucionalment a través de la comissió bilateral, jo crec que ha de ser saludat i ha de ser agraït, i en fi, jo trobo una notícia molt positiva, però és veritat que no hauríem d'oblidar la necessitat de que entre els partits catalans hem de treballar molt. I aquí va haver-hi una iniciativa que precisament els socialistes van portar al Parlament i que va ser aprovada, que és que el president de la Generalitat convoqués el conjunt de les forces polítiques catalanes, però fins ara hi ha hagut tres forces polítiques, entre elles la primera del Parlament, que és Ciutadans, però també el PP i la CUP, que van decidir no participar en aquesta convocatòria. Hauríem de trobar un espai en el que estiguéssim tots i poguéssim treballar tots. Si no, serà molt difícil avançar, no ens enganyem.
I com es pot portar PP i Ciutadans i també la CUP dins d'aquesta taula, senyor Iceta?
Miri, jo crec que ara no voldria semblar que em trec de sobre la qüestió, però com el Parlament el que va aprovar és que la convocatòria la fes el president, jo crec que aniria molt bé que el president treballés per veure exactament què són els elements que han fet impossible aquesta participació i veure si és capaç de trobar algun mecanisme per realment aconseguir la participació de totes les forces polítiques. Hi ha partits que diuen, i tampoc no els hi falta raó, que el lloc de trobada ideal, per dir-ho així, és el propi Parlament de Catalunya. I per tant, doncs és un suggeriment, una proposta a tenir en compte. El que passa és que és veritat que hi ha negociacions que es poden establir, per dir-ho així, sobre la marxa, en el decurs del treball d'una comissió parlamentària, però hi ha algunes que requereixen també una certa discreció, que necessiten un temps una mica més llarg i que a vegades doncs, fer un instrument, per dir-ho així, ad hoc específic pot tenir sentit. A Catalunya, si no sortim d'aquesta espècie, no m'atreveixo a dir empat infinit, perquè no seria ben bé veritat, però en fi, aquesta divisió que ens bloqueja, si no reconeixem que les nostres pròpies lleis indiquen que sense un suport mínim de 2/3 de membres del Parlament no es poden promoure reformes en profunditat, jo crec que no serem capaços d'avançar. I per tant, em sembla molt bé que s'obri el camí de la relació entre governs, però sense oblidar que tenim un problema, una assignatura pendent Catalunya endins.
Vale, Jesús. No? Vale, Jesús, bueno, i Leandro, vinga.
No, era sobre això sobre també. Això. Vale. Sobre la taula de diàleg, que comentava que seria millor que es fes al Parlament, però aquesta setmana també hem tingut un Parlament bloquejat per una acció dels partits independentistes en protesta per unes detencions que es van fer per l'aturament, per la invasió de les línies de l'AVE. Aquesta, jo crec que no té precedents, de fet, els serveis de comunicació del Parlament diuen que això de que uns diputats no vagin a la comissió no té precedents, no sabem si això és sancionable o no. Vull dir, això ja són els coletazos d'un procés que ja està esgotat, els partits independentistes ja no saben què fer, ja no tenen un discurs, ja han perdut el relat. Aquesta legislatura està ja esgotada, què podem fer?
Jo crec que els partits independentistes tenen en aquests moments una divisió entre ells i una certa desorientació política i una necessitat de revisar la seva estratègia. Això crec que és així i crec que no pot ser considerat una crítica, sinó una descripció després d'una legislatura anterior que va acabar molt malament i que requereix de tots determinats esforços. Ara, L'altra cosa que jo crec que hauríem d'intentar recuperar a Catalunya és el respecte a les institucions. Jo parlo sempre de respecte a les persones, a les idees, a les institucions i a la llei. I per tant, un Parlament, perquè aturi la seva feina, la seva tasca, ha de passar alguna cosa de força major. Perquè és que la institució, el Parlament, té l'obligació de representar a tots. I per tant, els que puguin ser molt crítics amb una determinada actuació policial o els que puguin ser molt favorables. El Parlament ha de funcionar per tothom i ha d'aspirar a representar el conjunt de la societat. I això només és possible si funciona amb normalitat i amb la presència de tots els sectors d'opinió, de tots els sectors polítics. Per tant, jo el que no sé, jo no diria l'independentisme està acabat, miri, no. D'altres coses, l'independentisme té una majoria parlamentària sorgida d'unes eleccions democràtiques. Certament no hi ha una majoria ciutadana, però sí una majoria parlamentària que és la que els habilita a governar. I una de les coses que a nosaltres ens agradaria és que, a part de defensar la seva causa, a la qual cosa tenen lògicament tot el dret, facin també la seva funció de govern, perquè aquesta és la que els obliga amb respecte al conjunt de la societat catalana.
Però aquesta operació policial, què li ha semblat a vostè? Ho dic perquè hi ha hagut moltes queixes. Nocturnitat, detencions a les 7 del matí, amb les cares tapades, policies que no s'han identificat, manilles que han causat lesions a alguns dels detinguts, alcaldes que diuen que no són les persones que realment volien identificar, policies que feien la seva feina, que anaven perfectament identificats i que han estat detinguts, agents de la policia que no han deixat entrar els juristes que havien de donar suport lletrat als detinguts perquè no parlaven en castellà, perquè s'hi dirigien en català. Aquesta operació és una operació policial lògica al segle XXI i a Catalunya?
Anem a veure, jo no tinc tanta informació com vostè, el que sí que estic convençut que si qualsevol ciutadà considera que els seus drets han estat lesionats, el que ha de fer és anar al jutjat de guàrdia. Aquests dies, per exemple, hem conegut doncs, que hi ha determinats membres de dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que han estat portats davant de l'Audiència Nacional per considerar que la seva actitud l'1 d'octubre no va ser la pròpia d'uns cossos de seguretat democràtics. Per tant, el que ha de tenir tothom és la tranquil·litat de que els drets i les llibertats a Espanya estan perfectament salvaguardats i si algú considera que són lesionats, no té més que portar-los a la justícia. Per exemple, vostè deia el temps de la detenció i com s'ha fet. Jo, pel que jo sé, això era una operació per intentar establir la identitat de persones que van tallar les vies en un dia determinat, les vies de l'AVE, a Girona. I per tant, no hem de perdre de vista l'origen. Abans parlaven de la necessitat de que el dret a manifestació no col·lisionés amb el dret a la mobilitat d'altres persones. I llavors la policia com ho fa? Home, jo no sé en aquest cas si podíem fer-ho d'una altra o d'una millor manera, però en tot cas, si es fa aquesta operació d'identificació és perquè ho demana un jutge. És a dir, que la policia en aquest cas...
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia dit que no havia més cap...
Bueno, però és que hi ha molts jutges.
El jutge estava informat sí. De l'actuació policial.
Bueno, no? Perquè a mi el que m'expliquen és que el jutge volia que es fes aquesta identificació i sembla doncs, que en aquest cas la policia va oferir-se a partir d'unes imatges preses amb motiu d'aquesta mobilització a fer la identificació del cas. També hem vist moltes vegades que determinats alcaldes de determinades forces polítiques, quan són requerits a prestar declaracions, doncs no ho fan fins que el requeriment és una ordre de detenció. No? Jo no sé en aquest cas com ha funcionat, però el que sí que m'agradaria és que també quedés clar que no hi ha impunitat en tallar les vies de l'AVE a Girona ni a cap altre lloc. És a dir, els actes tenen conseqüències, les lleis s'han de complir. Qui ha de verificar el compliment de les lleis és l'autoritat judicial i en aquest cas l'autoritat judicial pot demanar als cossos de seguretat que facin de policia judicial per la identificació de les persones que eventualment o presumptament hagin pogut cometre un delicte. Sobre el cas concret, per exemple, em deien que una persona que deia no, és que no m'han deixat entrar com a lletrat, però és que es veu que el seu client va dir que ell tenia un altre advocat. Vull dir que aquí hi ha versions, diríem, contradictòries, jo no m'atreveixo a donar a la raó ni amb uns ni amb altres. El que sí que repeteixo és el que he dit al principi. Qualsevol persona que consideri que qualsevol dels seus drets ha estat conculcat per una actuació policial o de qualsevol, té ràpidament una via que és recórrer a la justícia perquè el seu dret sigui preservat i eventualment, si hi ha responsabilitats, siguin establertes.
Vinga, Leandro i Àlex.
Sí, tornant a la taula de diàleg, vostè creu que simplement és una qüestió de canvi d'escenari? Si ara es proposés que fos al Parlament l'escenari, creu que PP, Ciutadans...
No, jo quan deia això, potser no m'he explicat prou bé, no volia dir el lloc on es fa la reunió, sinó que hi ha gent que diu, escolta, no cal fer una taula específica, sinó que al Parlament, per exemple, hi ha una comissió d'afers institucionals en la que podem parlar. I jo dic que això, que no és descartable, i a les comissions es poden crear fins i tot comissions d'estudi, es poden crear ponències en el marc d'una comissió, i per tant és una cosa a establir. Per mi l'important és assegurar la participació de tothom i veure en quines condicions es pot donar aquesta participació. Certament, si hi ha un partit o uns partits que per les raons que sigui no volen participar, tampoc se'ls pot forçar, però si el que hem d'intentar és un diàleg que acosti posicions i que pugui finalment desembocar amb àmplies majories al voltant d'alguna posició política, ens convé que vingui tothom. I jo crec que a Catalunya encara estem molt lluny d'aquesta situació i que a vegades, repeteixo, l'independentisme tendeix a plantejar la qüestió com si fos estrictament un conflicte o una controvèrsia entre Catalunya i el reste d'Espanya, oblidant que a Catalunya endins encara les posicions estan prou dividides i són prou distants com per realment tenir la massa crítica per poder avançar.
Sí, agafant aquesta idea, deixi'm que utilitzi un títol d'una cançó de Jorge Drexler per fer una teoria, no? Universos paral·lelos, los universos paral·lelos, no? A Catalunya hi ha universos paral·lelos. Està el món independentista i el món constitucionalista. I segurament un món i l'altre estan esgotats per l'excés d'equipatge que portem amb els últims 2 anys. Una pregunta de futur. Si un univers a l'independentista està esgotat i a l'altre univers, el que diríem constitucionalisme, està esgotat, cap a on té que anar la política catalana? Ja sé que és una pregunta allò de futur i de...
Jo li he de dir, senyor Salmón, que quan vostè em mira i em parla d'esgotament, penso tan mala cara de portar. Jo no estic esgotat. Ara,
no, perquè en aquest cas li estic preguntant si el catalanisme té algun sentit en tot això.
Jo crec que sí. Anem a veure. Algú es pensa que Catalunya es pot fer prescindint d'una meitat, la que sigui? O encara que no fos una meitat, d'un 40%, el que sigui? Algú pensa que el problema que tenim entre mans serem capaços de resoldre'l sense parlar entre nosaltres i sense arribar a acords entre nosaltres? I llavors potser semblarà, i potser és així, que es escombro una mica cap a casa meva, però jo dic dels diversos escenaris possibles, la continuïtat estricta de la situació actual és sostenible? Jo crec que no. Una alternativa seria tornar enrere, en respecte del grau d'autonomia, per exemple, que té Catalunya? Jo crec que no. Algú pensa que realment la independència era aquell objectiu assolible de forma tan senzilla, tan ràpida i sense costos com alguns havien plantejat? Jo crec que no. I per tant, a mi em sembla que la posició de dir, home, per què no cerquem un acord que permeti avançar en l'autogovern i millorar el finançament i millorar el reconeixement del que representa Catalunya en el si d'Espanya, doncs potser aquí trobaríem solucions. Ara, si vostè em diu, vostè ho veu possible d'avui per demà? No. I per tant, és molt pertinent la seva pregunta, projectada de cara al futur. Jo crec que a Catalunya estem en un procés de recomposició d'espais polítics, de lideratges, i possiblement amb això es referia vostè quan parlava d'aquest excés d'equipatge, no? I que segurament ens haurem d'assajar coses noves i potser ho haurà de fer gent nova. No dic que no. El que passa és que tampoc em vull resignar a la idea de que no podem fer res fins que tot ja s'hagi arreglat, els partits s'hagin arreglat, haguem fet unes eleccions aquí i probablement també en el conjunt d'Espanya que hagin assegurat un nou mapa polític. Jo crec que nosaltres tenim obligació de donar respostes ara i que alguns ens encaparrem molt amb la idea aquesta del diàleg perquè és que creiem que no hi ha una altra alternativa. La imposició de part jo crec que és impossible en una democràcia i la recerca a vegades de dreceres o de solucions màgiques, ja hem vist que té uns límits i uns finals no sempre feliços, i això ho vam comprovar a la darrera legislatura del Parlament.
Gent, gent nova no vol dir que no es presentarà, no, a les properes eleccions? O...
Jo em presentaré hasta que el cuerpo aguante i mentre el meu partit em suporti, no? Però l'altre dia em vaig fer com una broma, no? Perquè jo deia, bueno, no, jo no penso estar sempre, no, fins que això estigui encarrilat, i llavors el meu interlocutor em va dir, ostres, això vol dir que et vols quedar molt de temps. No, jo crec que les persones hem de ser útils, i si en algun moment ho deixem de ser o hi ha qui ho pugui fer millor, s'han de produir els relleus naturalment. Ara, jo sóc un home de partit i de projecte col·lectiu, i per tant l'opinió dels meus per mi és molt rellevant.
I mentrestant, què, senyor Iceta? Ho dic perquè vostè parlava ara amb la pregunta de l'Àlex, fins que hi hagi unes eleccions autonòmiques, unes generals, poder la cosa quedarà així d'estambar. I mentrestant, com tirem endavant Catalunya? Com tiren vostès endavant Catalunya?
Mentrestant, hi ha molt a fer. Jo crec que hem d'intentar garantir estabilitat, hem d'intentar que els governs governin, que tinguin pressupostos, que donguin respostes als problemes de la gent, que recuperin la seva capacitat de diàleg. Jo he de dir que la política, des d'aquest punt de vista, que està desenvolupant el president Pedro Sánchez, la comparteixo absolutament. Jo crec que s'havia de baixar la tensió, s'havia de recuperar la relació institucional entre els governs, s'ha d'intentar baixar al màxim la crispació i entrar en un debat, en un diàleg sobre coses concretes. I des d'aquest punt de vista, doncs, per exemple, el debat pressupostari que el govern d'Espanya ha plantejat en forma de presentant els seus pressupostos, projecte de pressupostos generals de l'Estat, és un instrument de discussió i útil, en el qual hi ha qüestions que són d'abast més general, revertir les retallades i acabar amb les polítiques d'austeritat, però també té un component territorial que val la pena considerar. Jo crec que aquests pressupostos són bons per a Espanya i són bons per a Catalunya, crec que valdria la pena que fossin aprovats, i per tant espero que així sigui, i d'aquí les nostres ganes de parlar amb tothom per intentar conformar una majoria que els aprovi el Congrés dels Diputats.
No comparteix, doncs, l'opinió de Ciutadans, que diuen que el senyor Sánchez és un president sotmès als independentistes?
No, però a vegades els hi pregunto en què ho veuen, no? Perquè per ara amb els independentistes el que van fer certament és votar a favor de la moció de censura que va fer Pedro Sánchez president, però ells mateixos van dir que era canvi de res. I jo crec que després, sempre que s'ha acusat el govern d'Espanya d'estar sotmès als independentistes, però vaja, ahir mateix eren molts els independentistes que s'exclamaven davant de les detencions que es van produir fa un parell de dies, demostrant, pues, que quan hi ha actuacions de les forces de seguretat, vol dir que no hi ha un govern que digui que les forces de seguretat no han d'actuar contra persones independentistes que potser van cometre un delicte o una falta tallant unes vies del tren. Per tant, jo sempre es parla d'aquest acord, però sempre dic, escolteu, on és aquest acord? Certament ara hi ha la possibilitat de fer un acord, però que el president del govern també ha ofert al Partit Popular i a Ciutadans per l'aprovació dels pressupostos. I un vot als pressupostos, en aquest cas, és un vot molt transparent, perquè el que s'aprova està negre sobre blanc. I per tant ningú pot veure aquí qüestions obscures o tractes de favor. Senzillament jo crec que des del punt de vista de les inversions, que ha estat contestat per alguns, el que comença a haver-hi és un tracte just per Catalunya després de molts anys que no s'ha produït. Jo crec que això val la pena. Ara, l'independentisme té tot el seu dret, primer, a discrepar del contingut dels comptes públics i també a situar altres qüestions de debat sobre la taula, i això és el que està fent aquests dies. Jo el que espero és que, fetes les sumes i les restes, es consideri que és molt més útil la continuïtat d'un govern progressista i dialogant com el que encapçala Pedro Sánchez davant de qualsevol de les altres alternatives que en aquests moments s'estan configurant.
Joan Maria.
Sí, aquesta setmana, que com totes les setmanes han passat moltes coses a Catalunya, aquesta operació policial en la que s'han detingut no solament polítics independentistes, sinó periodistes fent la seva actuació professional, també hi ha hagut moltes veus a Espanya en les que s'ha parlat de Catalunya. Hi ha hagut unes eleccions a Andalusia en les que Catalunya ha estat el centre del debat polític. El president de la Junta d'Andalusia ha dit a finals d'aquesta setmana que ell garantirà els drets dels catalans andalusos que viuen a Catalunya. A Extremadura hi ha hagut el senyor Guillermo Fernández Vara, que doncs, pràcticament ha demanat l'aplicació d'un autèntic 155 a Catalunya, que vostè molt bé ha criticat, però també el tancament de TV3. Això deu incomodar moltíssim el govern espanyol de Pedro Sánchez. Bueno, reconec, perquè entre altres coses ja ho ha, ja ha dit algunes coses en contra d'aquest posicionament de la Junta d'Extremadura.
Bueno, hi ha hagut una cosa que és veritat, el Parlament extremeny ha aprovat una moció de la qual jo discrepo, però també li he de dir, immediatament el president Fernández Vara va dir que ell no era partidari d'aplicar el 155 perquè no veia que es donguessin les condicions. Allà els hi ha passat una cosa que a vegades també ens passa al Parlament. Un presenta una moció, un altre presenta una esmena per matitzar-la, no se li accepta l'esmena i al final tot queda reduït a un sí i un no. I allà pues, no van voler que ningú pogués dir que no estaven a favor de que la Constitució es complís. Però el govern d'Espanya avui ha estat molt rotund. En aquests moments, l'aplicació de l'article 155 seria inconstitucional. Jo demano, particularment aquells que es diuen i s'omplen la boca de constitucionalistes, que es llegeixin la Constitució. Després, si no la poden entendre, ja els ajudaríem també a progressar en aquest coneixement. Però l'article 155 de la Constitució és un article per una situació excepcional en el qual s'ha trencat la legalitat i el govern d'Espanya requereix amb una comunitat autònoma perquè torni a la legalitat i si per dues vegades no dona una resposta positiva, es demana una autorització al Senat d'Espanya per aplicar aquest article amb unes condicions tassades per la pròpia sol·licitud que fa el govern d'Espanya. En aquests moments hi ha condicions per fer això? No, clarament. Ara bé, també hem de ser tots molt conscients i jo ja sé que segurament hi haurà gent que potser això ho criticarà, però quan en un lloc, en una comunitat autònoma, permanentment es posa en qüestió la permanència a Espanya, s'acaba també ofenent el sentiment de molts espanyols i d'alguns d'ells que viuen i són, per tant, també catalans, que no comparteixen això. I, per tant, que el nacionalisme, a vegades, comporta una reacció nacionalista d'un altre sentit. Jo aquests dies vaig anar a Madrid amb una activitat organitzada pel Cercle d'Economia i el País i ara feia dies que hi anava i vaig veure algunes banderes als balcons i li he de dir que em va sorprendre. Però després pensar, però calla, si a Barcelona també n'està ple. Probablement estem davant d'un intent, diríem, d'excitar sentiments d'identitat i a vegades d'enfrontar-los. Per tant, jo sempre dic que quan passen aquestes coses, a mi em sembla malament que un Parlament autonòmic parli d'una altra autonomia. Imaginem-nos si ara el Parlament de Catalunya volgués fer una crítica a com s'estan fent a Extremadura i a la política agrària. A mi em semblaria malament, perquè jo crec que les institucions estan pensades per altres coses. I m'agradaria que a Espanya hi hagués una institució que encara no tenim, que fos un senat efectivament territorial o federal, en el qual les comunitats autònomes estiguessin obligades a parlar entre elles i a posar-se d'acord per tirar endavant objectius comuns. Segurament això seria un pas més en l'intent de tenir una societat espanyola i unes institucions espanyoles que fossin representatives de ciutadans i de territoris, que fossin capaços de superar una dinàmica autonòmica en la qual les autonomies reclamen i és l'Estat el que no dona, sinó que les comunitats autònomes se sentissin i fessin també d'Estat. I això només ho poden fer si ho fan d'acord entre elles. I el model en aquest sentit alemany a mi particularment m'agrada molt.
Per tant, està en contra de la intervenció de TV3, tal com demanava el senyor Fernández Vara, perquè no es va... malgrat les seves virtuts i defectes i la competència però... duríssima i àmplia que hi ha a Catalunya és la més escoltada del país.
Però escolti, perquè ho pregunta això, si tothom sap, per què no va ser intervinguda TV3 quan es va aplicar el 155 l'any 2017? Ho sap tothom, entre altres coses perquè el Partit Socialista s'hi va oposar.
No va voler,
I per tant...
Però el senyor Fernández Vara forma part del Partit Socialista.
Sí, però si no ho van fer llavors i ell ara diu que no hi ha les condicions del 155...
Per tant, vostè està en contra.
Totalment. Jo, en general, estic en contra de la intervenció immotivada. Si algú considera que TV3 no fa bé la seva funció, té dret a expressar la seva queixa tant a la Comissió de Control Parlamentari, i nosaltres ho fem de tant en quant, com al Consell Audiovisual de Catalunya. Jo, si alguns es pensen que canviant la direcció de TV3 es resol el problema de Catalunya, només puc dir que Santa Llúcia els guardi la vista i, a ser possible, els hi augmenti. Perquè aquest problema el tenim... que TV3 a vegades, també des del meu punt de vista... parla moltíssim del procés i a vegades sembla només adreçar-se a la gent que comparteix els seus objectius. Jo estic d'acord. Ara, a mi el que m'agrada és que una emissora pública faci bé de servei públic, que puguem confiar en els seus professionals i que els partits tots, els que governen però els que estem a l'oposició, que a vegades també tenim aquesta tentació, no vulguem intervenir per fer una televisió que, per dir-ho així, sigui dòcil al poder polític, no? Jo crec que tenim una bona televisió pública, però que hauria de millorar, i que és veritat que correm un risc a Catalunya. Abans el director del Mundo, l'Àlex Salmon, parlava de dos universos paral·lels. Aquest risc hi és. És un risc que, a més, a vegades es pot creuar també per qüestions lingüístiques. I a mi m'agradaria molt que tots els instruments de comunicació públics fossin conscients de les seves obligacions envers el conjunt de la societat i que resistissin a ser vistos o escoltats com només opcions de part.
Aquest senyor que heu escoltat és el senyor Miquel Iceta, que esteu escoltant, primer secretari del PSC, convidat avui al Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem fent programa des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Àlex Salmon, la Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera. Preguntes demanades de la Maria Jesús, Àlex i del Leandro. Vinga, endavant.
Jo segueixo amb això dels universos paral·lels que deia l'Àlex. Tenim dos blocs, per així dir-ho, ja sé que no agrada això, però bueno, independentistes i no independentistes. I davant això surt Vox. Això és un fracàs de la política tradicional. Què pot passar a Catalunya? Vox té oportunitat d'entrar al Parlament i als ajuntaments, i fins a quin punt s'ha comentat que l'independentisme també ha alimentat, ha engrossat els vots de Vox? No sé si està d'acord amb això, que l'independentisme...
Moltes coses juntes. Jo recordo que fins fa relativament poc a vegades ens vantàvem tots plegats: Espanya és l'únic país, o pràcticament dels pocs de la Unió Europea, on no hi ha una extrema dreta present a les institucions. I ho dèiem feliços i contents. Probablement és que fins fa relativament poc aquest tipus de sensibilitats s'havien trobat acollides o ben representades pel Partit Popular. Hi ha un moment determinat que això deixa de ser així. Per què passa això? Jo crec que, en primer lloc, una cosa que els polítics a vegades ens costa molt de fer, perquè hi ha problemes, demandes, sensibilitats ciutadanes que no estan prou bé representades, servides o problemes resolts per part de les institucions. I, per tant, a vegades assenyalem Vox com el gran culpable de tot, i jo crec que ens faríem un greu error. Si hi ha problemes de gent que considera que les institucions han abandonat la defensa dels seus drets, si hi ha una crisi econòmica amb seqüeles socials molt importants i no reben una adequada resposta, doncs això normalment tendeix a produir una reacció, que a vegades pot ser una reacció populista, a vegades pot ser una reacció esquerranosa, però pot ser també una reacció populista d'extrema dreta. A molts països europeus han passat. Per tant, jo crec que a Vox potser a vegades li fem un favor molt gran parlant molt d'ells, i en canvi parlant molt poc dels problemes que poden estar en el rerefons del creixement que ha tingut. A Catalunya, recordem, teníem un partit, i tenim, perquè no sé si s'ha dissolt, que es deia Plataforma per Catalunya, que havia tingut representació municipal, si no recordo malament, i em corregireu,
a
Vic, havia arribat a tenir 4 regidors. El Vendrell...
Deu tenir alguna, encara.
Sí, el Vendrell havia arribat, jo no sé ara, però recordo que fins a 4.
Josep Arnaldes,
deia. Per tant, que sectors, diguem, d'extrema dreta organitzada a Catalunya n'hi ha hagut tota la vida. A vegades també ens hem fet tots plegats uns dibuixos d'una espècie de Catalunya idíl·lica en la que no es produeixen conflictes, i una Catalunya en la que és molt diferent a Espanya. I aquí vaig al moll de la seva pregunta. Jo crec que Vox pot obtenir representació a les institucions catalanes. Em consta ja, perquè nosaltres tenim una presència municipal molt important, que determinats nuclis municipals, doncs la gent que havia format part de Plataforma per Catalunya en aquests moments està anant cap a Vox com a lloc d'organització. Vox, li he de dir, ha aconseguit una cosa molt curiosa, que és al mateix temps una marca, un projecte polític, però també un sentiment en el qual els lideratges no són el més important. Poca gent sap el nom del principal dirigent de Vox a tota Espanya, o fins i tot del seu candidat a Andalusia, perquè la gent no ha votat aquest senyor, amb tots els respectes. Ha votat Vox, ha votat una idea, a vegades un sentiment. I per tant, això pot ser molt potent en un món en el qual, efectivament, els motius de vot no només són els més racionals, argumentals, sinó també hi ha arguments de tipus emocional. Doncs Vox està treballant moltíssim, pel que m'expliquen la gent experta nostra amb xarxes socials. Vox té una penetració amb xarxes socials molt important, amb la utilització de mecanismes que partits una mica més establerts tenim bastant descuidats. Per exemple, em diuen que la campanya andalusa ha tingut una importància molt gran la utilització del WhatsApp amb objectius polítics i electorals per part de Vox, no? Jo dic que, en fi, les coses no passen perquè sí. I a mi el que, i és el que he intentat amb la meva resposta, el que crec que seria un error és obsessionar-nos amb Vox i oblidar els problemes, els sentiments i els ciutadans que l'han votat amb algun motiu que no té necessàriament, em sembla que és una frase d'Íñigo Errejón que deia, a Andalusia no hi ha 400.000 fatxes. I per tant, si hi ha gent que ha trobat en Vox una expressió, és que potser alguns problemes que pateixen molt en primera persona no han trobat fins ara una adequada resposta. I per tant, si volem combatre Vox, que jo evidentment vull combatre'l, hem de combatre les arrels del problema i no les fulles.
Àlex,
i aquesta és la seva resposta, una de les diferències que té amb el senyor Pablo Iglesias, segurament, el senyor Errejón, sobre com han tomat la qüestió Vox.
Bueno, i a més, reconeguem una cosa, jo almenys m'agrada de tant en quant reconèixer algun error, no? Ningú la van veure venir. Jo recordo quan es feien tots els programes previs d'anàlisi de les eleccions andaluses, doncs sí, potser hi havia alguna persona que deia, bueno, Vox puede entrar. Si no estic mal fixat, han estat 12 membres 12, del 12. Parlament per representació a totes les províncies andaluses. Ojo, això no ho havia vist ningú. I llavors, quan als partits ens passa això, la primera reflexió que hem de fer, amb què hem fallat nosaltres mateixos per no detectar-ho abans? I no és problema només de les enquestes. Els partits, afortunadament, doncs tenim militants, tenim implantació territorial, tenim agrupacions o seccions locals, etc. Per tant, l'haguéssim hagut de veure venir. Si no l'hem vist venir, és que potser no estem fent prou bé la nostra feina. I també és una reflexió que ens hem de fer.
Li faig diverses preguntes sobre la gent que vostè parla. Quina és l'última vegada que ha parlat amb el president del govern? Quantes vegades parla al llarg d'un mes amb el president del govern? Ha parlat ja amb Susana Díez, li ha dit que té que fer amb el seu futur, i sobre Puigdemont, ha parlat amb el Puigdemont?
Anem a veure, anem per ordre invers. Jo la darrera connexió que vaig tenir amb Carles Puigdemont va ser quan ell va fer una espècie de missatge des de Girona, que era un missatge, diríem, institucional, però no, abans de marxar. És el darrer contacte que he tingut amb ell. Amb Susana Díez li vaig enviar un parell de missatges el dia de les eleccions i el dia següent, i no hem tingut més contacte que aquest.
Li va respondre?
No. I el president del govern, hi parlo jo crec que un cop per setmana, el darrer moment va ser ahir que vam creuar un parell de missatges, però estic, la veritat, en contacte amb ell bastant sovintejat, i he de dir que li agraeixo molt, perquè normalment el motiu és el seu interès per conèixer en detall la situació política catalana i les evolucions, i la veritat és que parlem molt. Vaig estar amb ell treballant a Madrid una estona llarga fa la setmana passada, i després també el vaig veure perquè vam coincidir a Lisboa al Congrés del Partit dels Socialistes Europeus. Per tant, tinc amb ell una relació molt sovintejada i molt intensa.
Llavors, la Susana Díez no li va dir exactament què és el que tenia que fer.
Però és que jo, a més, he de dir que no he parlat amb ella, però és que no gosaria dir-li
però vostè què faria? Vostè què faria?
Miri, no ho sé. Clar. És tan fàcil dir el que hauries de fer quan no estàs en aquella situació. Jo crec que Susana Díez deu tenir, com és lògic, un dubte sobre com actuar, donat que ella va guanyar les eleccions. Però al mateix temps és veritat que ha estat la que ha perdut la majoria socialista. Llavors jo estic convençut que, com la Susana és una dona de partit, és una dona d'equip, en aquests moments estarà treballant i reflexionant amb els seus sobre quin és el millor servei que pot fer el Partit Socialista. Sembla que s'està decantant per la idea d'encapçalar ella l'oposició. Vaig llegir l'altre dia amb un articulista andalús que deia que de les intervencions del ple, doncs, li havia agradat molt el que ell havia dit. Jo la veritat és que no el vaig seguir, i no, amb això no seria objectiu, però realment pel seu coneixement, per la seva experiència política, jo crec que el socialisme andalús faria bé de comptar amb ella. Això vol dir que ha de seguir a terra... No, jo només dic
allí
el que
dic. Entra. Eh? Que allí, allí ja no hi entra.
No, és que no, primer no hem de ser nosaltres. Jo crec que han de ser la gent que viu a peu d'obra les coses. No? Jo no sóc partidari, tampoc li he de dir, de decisions sobtades. No? Jo crec que s'han de madurar molt les coses. Probablement el Partit Socialista d'Andalusia, com ens ha passat a Catalunya i a molts altres llocs, després d'un resultat electoral advers, que en aquest cas, repeteixo, tot i ser el primer partit del Parlament andalús, doncs no és senzill. Les causes són múltiples i, per tant, s'han de fer les coses molt bé i sobretot, no s'han de crear ni buits ni canvis molt sobtats, perquè això la gent tampoc no ho entén.
Vinga, ens queden 4 minuts.
Sí, jo m'agradaria anar a les eleccions municipals i, en el cas concret, de Barcelona. No? Volia preguntar-li què ha de fer el PSC, què ha de fer el seu candidat, Jaume Collboni, per no quedar atrapat en el debat entre si Colau, Valls o independentisme, no independentisme, i a més quan molts partits estan reclamant la fórmula Maragall, no? Amb quina és la tecla que ha de tocar el PSC per tal de diferenciar-se?
No, jo crec que el PSC ha de fer com sempre en tota l'acció, en tot moment, i és presentar el teu cas, no? Jo crec que, i com presentaria jo el cas del PSC en aquestes eleccions? Jo diria, en primer lloc, jo crec que objectivament l'alcaldessa Colau i els comuns han fracassat. Han tingut l'oportunitat de governar la ciutat i donar-li un horitzó i jo crec que no ho han fet bé. Han fracassat amb habitatge, han fracassat amb la gestió del turisme, de la mobilitat. Jo crec que en habitatge, espectacularment, jo demano que es faci la comparació de l'habitatge públic promogut per Jordi Hereu en el seu darrer mandat i el que ha fet Ada Colau, i es veurà clarament, en fi, em sembla que guanyem 5-1. I per tant, no ha anat prou bé. I llavors ara jo crec que la ciutat està en recerca d'horitzó i en recerca d'alcalde. I llavors jo dic, home, quines alternatives sembla que hi ha? Bueno, l'independentisme, que aspira a governar la ciutat, però home, després d'haver fracassat en el govern de Catalunya, doncs jo no sé si són les millors credencials. Després, és veritat, hi ha en aquest cas l'alternativa de Manel Valls, però que jo també he de dir des de la forma més fraternal possible, que tampoc és un exemple d'èxit, almenys en la seva darrera experiència de govern a França no es va saldar amb un èxit aclaparador. De fet, el seu expartit està en una situació, en fi, d'una delicadíssima. No? Llavors jo crec que si hem de buscar la solució per Barcelona en el que van representar els governs socialistes de Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu, què millor que agafar un socialista? Un socialista que va demostrar que es va saber fer i sap fer oposició i que en la breu estada en el govern de la ciutat també hi ha un consens bastant gran amb que les responsabilitats que desenvolupava, entre elles la de cultura, les va desenvolupar molt bé. I per tant, jo crec que el Partit Socialista el que ha d'explicar és això, ha de proposar el seu programa, que encara no ho ha fet, estem elaborant-lo, ha d'explicar no només el seu candidat, sinó la seva candidatura, que en aquests moments encara no tenim, perquè, en fi, les eleccions són a finals de maig, no? I jo crec que tenim arguments. I després ser també molt, molt humil. Jo crec que tots els partits saben que Barcelona requerirà acords, que no hi haurà ningú amb majoria absoluta, i que per nosaltres els acords el que han de produir són uns governs estables, uns governs progressistes i que no sotmetin la ciutat de Barcelona al joc independentista. I aquesta és la nostra idea i és el que intentarem defensar i treure el millor resultat possible, perquè nosaltres estem convençuts que el millor alcalde per Barcelona seria, sens dubte, Jaume Collboni.
Clar, un minut.
Res, molt ràpid. Quina explicació dona amb un fet curiós, que és que el seu candidat, que és socialista, el senyor Jaume Collboni, tingui al davant a rivals que històricament han estat socialistes i que es presenten amb candidatures no socialistes, com l'Ernest Maragall, segur, com el Manel Valls, segur, i com possiblement el Ferran Mascarell.
Bueno, és que jo crec que és molt difícil governar Barcelona sense reclamar-se hereu del socialisme. Barcelona és socialista i quan ha intentat altres
però per
coses...
Però han renunciat, aquests
bueno,
candidats?
Han renunciat perquè segurament han canviat d'opinió, perquè s'han vist reflectits per altres. Nosaltres som llavors. El PSC ha donat a tots els partits el millor que tenen i jo crec que és hora de tornar a confiar en la casa mare, el que ho ha demostrat. Si per definir el projecte de Barcelona no tens més remei que remetre't al PSC, home, pel futur de Barcelona, tria algú del PSC.
Molt bé, el senyor Iceta, que ja ha començat la campanya. Bueno, diguem per campanya,
una pilota
campanya,
que es perdia pel córner l'ha rematat de cap com ha pogut, eh?
Miquel Iceta, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort i èxits, eh? Que és el que li diguem sempre, eh?
Doncs jo ho agraeixo molt, sí, us no? agraeixo la invitació. La veritat és que on va moltes tertúlies i les tertúlies amb què sí. Hi ha aquest toma i daca i bueno. Un es pot explicar, s'agraeixen moltíssim.
Per aquí s'explica bé, no?
Sí, per això.
No, per això que mateix, eh?
Quan vulgueu, és el
que intentem, que el convidat s'expliqui i que s'hi trobi, en fi, bé, en el sentit de que hi hagi preguntes punyents, però bueno, que el convidat pugui ser el protagonista
de la publicitat, el lloc és molt maco.
Eh que sí?
Sí.
Doncs escolta, ja ho saben tots plegats, eh? El dissabte al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Senyor Iceta, gràcies, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Gràcies també a l'Àlex Salmon, Maria Jesús Cañizares, al Joan Maria Claveguera i al Leandro Lamor. Tornem dissabte que ve com sempre. Que vagi bé, bon cap de setmana, adéu-siau.
Adéu.